Bank donarà el vistiplau al seu projecte de fusió. Esperen culminar el procés a mitjans de l'any 2021, ja que el calendari que maneja l'entitat preveu que l'operació culmini en el segon trimestre del pròxim any. Així arribam a les 9:04, actualitzam notícies, tornem amb la darrera hora a les 10.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
Amics, amigues, oients, IB3 Ràdio, amics, amigues, oients, el Som Formentera, què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa que, setmana rere setmana, ens convida a viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I ho fem a través d'aquests espais, aquestes entrevistes, aquestes seccions que ens ajuden, doncs, precisament això, a saber què passava a la petita de les Pitiuses, aquí a Formentera, anys enrere. I en aquesta edició d'avui serà, com gairebé totes, ben interessant. Aquest és el nostre propòsit, perquè ens farà viatjar fins l'any 2007. Viatjarem aquests 13 anys enrere perquè volem conèixer com era Formentera en aquell any i també anys anteriors. Bàsicament perquè tindrem amb nosaltres un doctor de referència, el doctor Pere Ureta, amb el qual ens explicarà i ens relatarà com era el món de la medicina casolana aquí a Formentera. La domiciliació, com s'ho feien aquella gent anys enrere, meitats del segle XX, per, doncs, guarir-se de les seves malalties, d'aquells problemes que tenien, si hi havia molts metges aquí a Formentera, com anava això? Doncs això ens ho explicarà d'aquí una estoneta el doctor Ureta, que vindrà aquí als estudis, s'entaia, i vindrà a ràdio a la Sabina, a Formentera, per explicar-nos-ho. Això serà en el darrer tram de programa. Mentrestant, ens centrarem a conèixer què passava, què succeïa en aquest 2007 any en què el doctor Ureta va començar a exercir aquí a la nostra illa, Formentera. Ell, de fet, va ser el primer metge d'urgències, ha estat el primer metge d'urgències quan es va inaugurar l'Hospital de Formentera. Per tant, això també ens explicarà moltíssimes anècdotes i situacions que ha viscut. Tot això i molt més des d'ara mateix i fins a la finalització d'aquest programa, que acabarà més o menys aquí uns 50 llargs minuts. Abans de cloure, abans de posar el primer peu, doncs us enviem una càlida i cordial salutació a tot l'equip del programa, que fa possible que un dia més arribem a ca vostra. Des de la producció, a la realització, al servei de documentació, als controls tècnics i qui us parla. En nom de tot l'equip, un servidor. Soc Joan Albert Lligonya. Molt bona nit. Comencem. Benvinguts. Benvingudes.
A IB3 Ràdio, som Formentera, amb Joan Albert Lligonya.
El 2007 va ser un any molt important per Formentera, bàsicament perquè van haver-hi dos esdeveniments remarcables, com és el cas de la creació del Consell de Formentera i de la inauguració de l'Hospital de Formentera en aquest 2007, que, tal com us explicàvem abans, el primer servei d'emergència va estar, doncs, coordinat per el nostre protagonista d'avui, el doctor Pere Ureta. En el 2007... Isidor Torres, que fou l'alcalde de la nostra illa, va destacar que seria un any especialment il·lusionant i motivador per la gent de Formentera. I així va ser-ho, arrel de la creació del Consell de Formentera i de l'entrada en funcionament d'aquest hospital. La inauguració de l'Hospital de Formentera va ser essencial, ja que va permetre omplir un buit fonamental d'assistència, perquè per primera vegada va permetre que les mares no tinguessin que traslladar-se a l'illa veïna, per exemple, a Eivissa, per donar llum, i que poguessin ser ateses també a la nostra illa les persones que patien malalties terminals. També el 2007 va adjudicar-se aquí a Formentera el servei de recollida de FEMS. Amb aquest contracte nou va incloure la recollida selectiva de paper, vidre, envasos i matèria orgànica i també un servei de recollida de cartró, estem parlant del 2007, porta a porta. Així com van aprofitar, doncs, l'inici d'aquesta nova època per oferir un servei de neteja més exhaustiva de places i carrers peatonals. La creació del Consell de Formentera va quedar materialitzada un 10 de juliol del 2007 amb la presa de possessió de la primera corporació sorgida de les eleccions celebrades el mes de juny d'aquell mateix any i la plena assumpció de competències per part de la institució el 1 de gener de l'any 2008. Des d'aleshores, evidentment, el Consell Insular de Formentera ha crescut, ha madurat i ja porta 13 anys d'existència. Seguim amb altres efemèrides. En aquesta ocasió, d'una manera més global, ens situem al 2007. Aquell any va ser l'any del porc, segons l'horòscop xinès, i va ser l'any internacional en un intent d'aprofundir i divulgar allò relacionat amb heliofísica, que governa el Sol, la Terra i l'heliosfera. També aquell any, 2007, va ser declarat l'any de la llengua russa. Pel que fa a esdeveniments importants, doncs mireu, per exemple, Romania i Bulgària van passar a formar part a la Unió Europea a partir de l'1 de gener. També l'acord de Schengen va entrar en vigència en els països de l'ampliació de la Unió Europea l'1 de maig del 2004. A l'estat espanyol es posa en marxa la llei de dependència que ajudarà o atendrà a més d'un milió de persones sense autonomia personal. Un 26 de febrer, l'Acord Internacional de Justícia estableix que la massacre de Srebrenica va ser un genocidi, però tot i això desestima que Sèrbia hagués tingut una responsabilitat directa en aquests fets. Ens situem al mes de maig, en concret un 4 de maig a Portugal es va produir la desaparició de Madeleine McCain. Estem parlant del 2007. El 5 de juny, la banda terrorista ETA anuncia el fi de l'alto el foc del 22 de març del 2006, una ruptura que es fa efectiva a la mitjanit del 6 de juny. Durant l'alto el foc, ETA va matar dos ciutadans equatorians en un atemptat a l'aeroport de Barajas. Pel que fa a referència doncs, als fets més propers a nosaltres, per exemple, un 21 de gener, a Palma s'inaugura el Parc de Sarriera. També a Palma, en aquell mateix any i en aquesta ocasió, el mes de febrer, hi ha la presentació de la capella de Sant Pere de la Seu de Mallorca, reformada per Miquel Barceló. Un 20 d'abril es reinaugura el Teatre Principal després de 6 anys de reformes en un concert de Mstislav Rostropovich. Això va ser un 20 d'abril a Palma. I també el 25 d'abril d'aquest 2007 es va inaugurar la primera línia de metro de la ciutat. Seguim fent una mirada en diagonal en aquests fets destacables succeïts el 2007. Va haver-hi el Premi Nobel, perquè fa referència, per exemple, al Premi Nobel de la Pau fou otorgat al grup intergovernamental sobre el canvi climàtic i Al Gore. També el Premi Nobel de Literatura va recaure per Doris Lessing. En fi, a grans trets, aquestes són algunes de les efemèrides destacables que van succeir aquest any protagonista d'avui del Som Formentera, aquest 2007, encapçalant-ho, doncs, per la posada en marxa del Consell de Formentera i també per la posada en marxa d'aquest hospital, on, en la seva àrea d'urgències, estava el nostre protagonista, que el tindran d'aquí uns minuts, el doctor Pere Oreta, que ens explicarà, doncs, els seus records i sobre aquesta història de la medicina de capçalera aquí a la nostra illa.
Som Formentera, un programa produït i realitzat des dels estudis de la ràdio pública a la Savina. IB3 Ràdio desitja bon Nadal. El pròxim 4 de gener, el darrer vol a Formentera patirà una terrible mutació. Es traslladarà a les 6 del matí i es transformarà en... el primer vol a Formentera! El nou programa despertador d'IB3 Ràdio. Si no t'hi veus amb cap, pots seguir dormint. Primer vol a Formentera. A partir del 4 de gener a les 6 del matí a IB3 Ràdio. Cafeïna de la bona.
Obviamente el virus sigue yendo por delante de nosotros.
IB3 Ràdio et proposa uns capvespres plens d'actualitat.
Si cada vergüenza está en la cola, remángate, entra en la cocina y haz paquetes.
Antes aquí teníem 300-350 persones i ara ja donam més de 850 serveis diaris.
D'entreteniment.
A Eivissa tenim unes bandades bastant espectaculars d'estornells, aquests pardals escandalosos que es mouen ballant al cel.
I de cultura.
Per tant, de somnis, dins d'altres àmbits, que de la gent que no s'acaben en el llibre.
Som amb altres cada hora baixa, també durant aquestes festes de Nadal tan diferents.
De dilluns a divendres, de 3 a 6, múltiplex. IB3 Ràdio desitja bones festes.
Després d'aquesta breu pausa per la publicitat, continuem, perquè tenim encara més coses a explicar-vos. Ja ho sabeu que aquí, al Som Formentera, ens agrada posar-nos al dia, sobretot pel que fa referència a quines cançons eren aquelles contemporànies amb l'any protagonista del nostre programa. Avui estem parlant d'aquest 2007 i, de fet, hi havia moltíssimes cançons, la majoria d'elles molt bones, però nosaltres us hem triat una selecció d'algunes d'aquestes peces que volem compartir amb vosaltres. Per exemple, una d'elles és la veu, la música de la Alicia Keys. En concret, l'any 2007 triomfava amb una cançó que es diu No One, o que és el mateix Ningú, una cançó de Rhythm and Blues i Soul escrita per ella mateixa i Kelly Brothers, que formava part del seu àlbum d'estudi, el tercer àlbum d'estudi que portava com a nom genèric a Assayam, tal i com soc. Així doncs, si us sembla, que podem fer-vos escoltar un fragment d'aquesta cançó amb la brutal veu d'Alicia Keys i aquesta cançó que de ben segur recordareu, Ningú, No One. Continuem també amb un altre fragment d'alguna de les cançons que triomfaven en aquest 2007, com és el cas d'una peça que portava per nom allò de Sagnant Amor, o clar, com és una cançó anglesa, es deia Bleeding Love. Cançó de Leona Lewis, coescrita per Jesse McCartney i llançada en el darrer trimestre d'aquell any 2007. L'àlbum on estava inclosa aquesta proposta portava com nom genèric Spirit i va ser tot un èxit a nivell mundial. Fins i tot es va posicionar en les principals llistes d'arreu del món, si Estats Units, Regne Unit, Austràlia o Alemanya, en la número 1, fins i tot a Japó. Es va convertir en tot un èxit en la llista número 1. Anem a recuperar aquesta cançó, Bleeding Love, amb la veu de Leona Lewis.
Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy.
La veu de Leona Lewis amb aquesta cançó Bleeding Love, i ara seguim amb més propostes. En aquesta ocasió, una cançó que ens arriba de Colòmbia, i aquell any sí que va sonar i força les ràdios de Formentera, també d'Eivissa, les Balears, Espanya i el món. Una cançó que ens arribava, com us deien, de Colòmbia, amb la veu de Juan Esteban, o més conegut al món de la música, Juanes. Va ser el 3 de setembre, des de l'àlbum La vida és un ratico, que deia allò que tot li enamorava, i així és com es titula aquesta cançó que escoltem, M'enamora.
Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se van.
és la música de Juanes amb aquest Me Enamora. El que us dèiem al principi, en aquest 2007, Grace Kelly triomfava amb Mika, també Avril Lavigne amb Girlfriend, o fins i tot Sean Kingston amb Beautiful Girls. També sonava la música de Rihanna amb Umbrella. Moltíssimes altres formacions que tenien el seu lloc en el panorama musical. Nosaltres, clar, hem tingut l'oportunitat de triar-vos aquesta, i tanquem aquesta tria musical amb una peça que finalitzarà aquest bloc de música. En concret, una cançó que es diu Makes Me Wonder, el primer senzill de la banda Maroon 5 de l'àlbum It Won't Be Soon Before Long del 2007. Va ser llançada en diversos països i va tenir realment una molt bona acollida tant als Estats Units com al Regne Unit, que serien dos punts referents, i també, evidentment, a l'estat espanyol. De ben segur reconeixereu aquesta cançó interpretada per Adam Levine i la seva banda, els Maroon 5, amb Makes Me Wonder. Així tanquem aquest bloc de música.
Blush out eyes, struggle to memorize the way you felt between your thighs, the pleasure that made you cry. I feel so good to be bad, not worth the aftermath. After that, try to get you back.
Ràdio desitja bon Nadal. La nit de Cap d'Any, viatja amb Vivetres Ràdio arreu del món i descobreix amb Ferran Vallès com s'acomiaden d'un 2020 ben estrany i donen la benvinguda a l'esperançador 2021 en un especial de tot color. De tot color, especial nit de Cap d'Any, a les 10 del vespre a Vivetres Ràdio. I després de les campanades, Feliç 2021, on els que formam IB3 Ràdio, les emissores municipals i els oients de la ràdio pública t'acompanyarem tota la matinada amb música i propòsits per l'any que comença.
Bones festes.
Som Formentera, un bocí de l'illa en 60 minuts.
Molt bé, seguim en aquesta jornada d'avui aquí al Som Formentera. Ja sabeu que com cada dimarts ens agrada navegar sobre la història de Formentera, sobre aquests personatges que han tingut un pes específic a la nostra illa i també tot això centrar-ho en un any. Avui hem decidit aquest 2007, any en què el nostre convidat en aquest darrer tram de programa va realitzar la primera consulta en el servei d'urgències en un recent, encara feia olor de nou, hospital de Formentera. Ja us hem comentat al principi que avui tenim amb nosaltres el doctor Pere Ureta, aquí saludem. Pere, què tal, com estàs? Molt bona nit.
Molt bona nit, moltes gràcies.
No, gràcies a tu per venir aquí a aquestes hores i amb moltes ganes de conèixer aquestes històries que tu en saps un munt sobre, entre altres coses, sobre el món de la medicina aquí a Formentera. Escolta'm, han canviat molt les coses aquí pel que fa referència a la medicina. Tu vens d'una nissaga de metges, ton pare era doctor. Quins records tens dels inicis? De què t'explicava el teu pare anys enrere sobre la medicina, sobre les consultes, sobre les necessitats de salut de la gent d'aquí de casa?
Bé, clar, jo tinc molts records des de la més petita infància,
sí.
Perquè el meu pare va començar a venir a Formentera voltant als 53,
uh-huh.
Que no va passar de la Sabina, aquest primer any. El segon any, 54, crec que va arribar a Escaló. En allà es va allotjar Can Rafalet, que el senyor Rafael i la senyora Vicenta tenien una habitació uh-huh. que llogaven.
Fa unes setmanes els vam tenir aquí al Som Formentera, vam parlar amb ells, amb la família.
Amb la família
que ens explica sí. moltes anècdotes. Sí, sí, sí. Estem a Escaló.
Uh-huh. Estem a Escaló i allà, pues bé, li va agradar molt, es va fer molt amic de tant del senyor Rafael i la senyora Vicenta com del senyor Vicent Campanich, que uh-huh. vivia davant,
sí.
i ell li agradava molt la mà i s'enrolava a fer de mariner
sí.
i a bogar amb les barques, i al final pues, es va fer una casa, no? Es va fer una casa que es va començar l'any 57, es va acabar l'any 58, que jo vaig néixer,
uh-huh.
i en allà, bueno, la van batiar don Bartomeu de la Mola, el mossenya que teníem, sí. i va batiar barca i casa i quasi fill. I després, clar, jo allà veia el meu pare, al ser un metge que havia vingut de vacances aquí i hi havia pràcticament ningú, o sigui, poder, hi havia dos, tres turistes. Amb els dits d'una mà sobraven, no? Perquè hi havia un altre senyor de València que es va fer una casa també per aquells temps, que era el senyor Apelio Marquès, que té una casa a Can Apelio, que està davant d'Escaló. Aquell home valencià, un home intel·ligent i un home molt dinàmic, va fer iniciatives i va fer moltes iniciatives aquí a Formentera. I el meu pare i ell pues, es van fer amics, eren els únics que estaven allà de turistes, s'anaven a pescar junts, feien coses, i la gent, clar, tenien moltes dificultats per rebre assistència sanitària, perquè, sobretot la gent de la Mola, perquè hi havia, crec, com amb un metge que podia ser el doctor Ramon al Sant Francesc uh-huh. i baixar des de la Mola a Sant Francesc, pues en aquells temps era una
Clar.
excursió, no?
Sí, sí.
Agafar el carro, la mula, i sobretot si estaves malalt o fotut, costava de fer el traca-traca.
Estan parlant de 1957, que allò no hi havia ni asfalt, no hi havia ni busos, no hi havia ni...
La carretera era camí. Jo no sé quin any es va asfaltar, però jo tinc fotos dels meus pares que era un camí de terra, no?
Uh-huh.
Camí de terra. I clar, pues, la gent anava pues, en carro i baixar des de la Mola fins allà baix era una tirada. Aleshores, moltes vegades pues, li demanaven, sisplau, si no li sabria greu visitar i tal. I el meu pare pues, visitava moltes persones. Ell no tenia inconvenients i si li demanava, pues, el sempre estava dispost a atendre. Jo recordo que visitava bastantes persones i va trobar moltes patologies i va resoldre bastants de casos, tant de autòctons, persones de Formentera majoritàriament, com a vegades ja més endavant, que jo recordo que era un boix petit, tindria 7 o 8 anys, i un senyor turista es va embanyar amb mala mar per les roques i va vindre una plena i el va rebrincar contra les roques i li va fer un forat allà, li va desgarrar la mitja panxa i tenia allò un tros penjant de xulla.
No entris en detall.
I el van portar, i, doctor, don Antonio, i el va posar allà amb una maca que teníem i el va cosir, el va arreglar.
A casa meva,
sí, jo estava davant, jo me'n recordo que portava palanganes d'aigua.
Ostres.
Sí, sí. I aquestes pues, són assistències espectaculars, no?
Clar.
I va tindre pues, casos intensos, no? Una vegada va haver d'atendre un part, inclús, perquè va haver una dona que es va posar de part i era una miqueta complicat, i estaven allà en una caseta i de nits amb una espelma, perquè no teníem llum. Lògicament, a Formentera, en aquells temps, no hi havia ni llum, ni aigua, ni butanos, ni res de res. O sigui, que la gent feia foc de llenya, tenia llum d'espelmes o si fos de quinquers o de carburo,
sí,
i que jo conservo a casa, els tinc, els originals nostres, i el foc pues, de cuina econòmica amb llenya, no? I carbó.
Una miqueta la vida allà, en aquesta època, en els anys 50, era de sol a sol, és a dir, s'aprofitava majoritàriament les llums del sol.
Exacte, sí? Com molt bé dius, la vida era de sol a sol. I això ha canviat amb una velocitat espectacular aquí a Formentera, coses que a la península ja es vivia amb un altre ritme i unes altres circumstàncies, clar, i mitjans, no? Uh-huh. Aquí a Formentera això no havia arribat encara, clar, l'illa petita, que està lluny, i això de la doble insularitat en aquell temps, imagina, triple insularitat.
Triple.
Brutal, no? O sigui, per arribar aquí era una odissea, no?
Perquè estem parlant de l'època que per arribar aquí, que teníem, era el Joven Dolores, encara, no, abans,
no,
el Joven,
no, clar. El Joven Dolores es va inaugurar, que jo tindria 8 o 9 anys. I recordo un dels viatges inaugurals, sí, perquè estàvem sentats a la popa, a dalt, que tenia un banquet i tenia els bots salvavides, no? I fent maniobra, jo crec que era un dels primers viatges, a darrere tenia un carguer de sal, portant, parlant d'allà on està la gasolinera actualment, no? I ell estava atracat al costat de dins, no? I per allà, atravessat, on es posen ara les barques d'arrastrament que venen aquí, de fora sortia un carguer de sal, i fent marxar enrere, la maniobra no els va sortir bé i van fotre una trompada contra aquell barco, que el meu pare mos va agafar i va caure un dels bots salvavides, plom, va caure allà, i diu, no us espanteu, i jo ja m'havia espantat.
Home, òbviament.
No? Estava espantadíssim. Però res, no va passar res, vam fer el viatge, vam sortir, vam tornar, i això era la Joven Dolores, però en el temps que ells venien era el Manolito.
El vapor Manolito, també.
El vapor Manolito, i el riu Mandeo, i el Ciudad de Formentera, no? Clar,
que són trajectes que ara es fan en mitja hora, en aquella època es feien en dues hores, no?
Sí.
La Sabina, una hora i mitja...
Hora i mitja, la Joven Dolores. No, el vapor Manolito anava més a poc, poden ser dues hores. I cruixia molt, estava pobre, estava molt vellet, estava ja, les fustes estaven malament, i una d'aquestes amb una miqueta més de tràngol, un cop de mà li va desclavar una taula, i és quan s'anava a fondo i es va embarrancar allà a l'espalmador, i la gent es va salvar tota.
Gràcies a aquesta maniobra del capità, perquè si no hagués fet aquesta maniobra de conduir fins a la platja, un lloc on no hi ha fondo, doncs al final segurament hagués estat bastant més dramàtic.
Imagina't, perquè eren homes i dones, la majoria pagesos, saber nedar poc, i les dones amb aquella roba impossible, o sigui, que hauria sigut catastròfic. Ho va fer molt bé, aquell patró va fer... Era gent molt marinera, gent molt marinera. La gent de Formentera ha sigut sempre molt marinera, per això s'han anat a Cuba, s'han anat a fer cabotatge per aquí per allà, i era una gent molt de la mà. I una gent molt... una cosa que jo hi he après aquí a Formentera, i que comparativament amb amics que tinc a la península, sobretot a part de Catalunya, la gent d'aquí és autosuficient. Autosuficient en tot. O sigui, s'espavilen, i igual te fan una paret en ciment, que t'amarren un ham, que arreglen una barca, que posen una fusta, que desmunten el mobilet, que el tornen a muntar, que clauen una herradura allà a la mula, que es fa de tot. La gent tenia que saber fer de tot. Tenia que llaurar, tenia que pescar, tenia que fer un gambí, tenia que fer una xerxa, que adobar, ho feien tot. Tot coses manuals. I tu, clar, trobes que a casa, doncs jo me faig les coses perquè ho havia après des de petit. Però tu te'n vas a Barcelona, la gent necessita un lampista perquè t'arregli un endoll, o canviar una bombeta. Ui, això no funciona i tal. I necessiten que vinguin gent a fer coses de manteniment normal, que aquí tothom s'ho fa, no? Pues això és la gran diferència. Les circumstàncies han obligat a la gent a ser autosuficient. I aquesta autosuficiència, que jo hi he après des de petit, això t'ho has de fer tu, vinga, espavila, no? I havia que espavilar, i la gent aquí ha espavilat molt.
Home, i sobretot amb una illa tan petita com Formentera, que perquè vingués un lampista, que dius tu, és impossible, la gent tenia d'espavilar-se molt, i també és formar part del caràcter dels formenters, el que comentes doctor, doncs, aquesta capacitat d'adaptar-se en tots els temps. Precisament, tornant amb el teu pare, i tornem cap als anys 50, ton pare ajudava força a la gent d'aquí de Formentera, però no feia, no buscava un benefici econòmic, majoritàriament.
No, ell venia de vacances. I ell visitava, bueno, jo recordo a casa haver-hi cua.
Què dius?
Sí, jo recordo obrir la porta de casa i trobar-me, doncs, havien allà 7 o 8 o 10 persones, sí, que estaven esperant, aviam si el doctor s'aixecava i si els podia visitar. I mon pare passava a visita, hi havia dies que cada dia visitava, doncs, 8 o 10 persones que baixaven, uh-huh, i els visitava, i ell mai ho va voler cobrar perquè ell estava allà de vacances, no venia a treballar, i si la gent li demanava, ell entenia les circumstàncies que es patien, no?, de no tindre gaire recursos, però la gent era molt autosuficient, però lògicament en medicina no, perquè en medicina, clar, necessites una persona que te pugui guiar, no?, que tingui capacitat per poder-te fer un diagnòstic o un tractament o dir-te què has de fer. I allà, doncs, el papà, doncs, visitava moltíssima gent i li portaven regalets, li portaven ous, portaven una gallina, portaven coses que era el com es pagaven les coses en aquell temps a Formentera. Uh-huh. Tu anaves allà, doncs, t'ho pagaré amb vacassos serrans. Uh-huh. Clar, perquè si tu fas un favor, li dones una cosa, t'ho pagaré en serrans, i l'altre s'anava a pescar, li portava una senalla de serrans, perquè li havia donat a l'altre, doncs, no sé, un sac de patates perquè no en tenia per plantar i tenia que fer planter, coses així, i la gent, doncs, feia el trueque famós, no? I el papà quan estava aquí, doncs, no usava demanar els diners a ningú, i la gent li dava donant cosetes, i portant coses, i tomates, i bé, bueno, doncs, així feia, i va, durant els anys, jo recordo sempre que anava visitant persones, i quan es trobaven apurats, doncs, li venien a demanar una miqueta d'ajut.
Perquè, clar, la teva relació amb Formentera, tu pràcticament vas néixer aquí, de tota la vida has estat aquí a Formentera, però també hi havia un moment que era un anar i venir de Barcelona cap aquí, no?
Sí, perquè jo, clar, el papà treballava a Barcelona, uh-huh, i venia aquí de vacances. Jo vaig vindre aquí, que tenia 5 mesos, sí, a l'any 58. I des d'ençà que vaig néixer, jo tots els estius i tot el temps possible que no tenia escola he vingut a Formentera. Carai. Setmanes santes, estius, Nadals no, perquè hi havia moltes dificultats amb el temps i de viatges, no? Uh-huh. Però el que eren setmanes santes, estius, he procurat vindre sempre, i no ho he deixat de fer mai, no? I quan jo em vaig criar aquí, jo vaig aprendre a nadar aquí, vaig aprendre a pescar aquí, a amarrar un ham, a anar en bicicleta, tot ho he après en les meves vacances aquí. L'únic que feia quan anava allà era estudiar i cole, casa, cole, uh-huh, i s'ha acabat. I enyorar Formentera fins al moment que podia sortir pitant d'allà, perquè feia l'últim dia. Havia provat tot, jo ho aprovava tot el juny, perquè no podia permetre'm fallar una, perquè, clar, si fallaves una et quedaves sense vacances a Formentera. No, havia que provar-ho tot. I provava tot, i córrer l'endemà mateix a Formentera. I la meva mare agafava en el barco en aquells temps a Transmediterrània, uh-huh, que hi havia, doncs, a la ciutat de Barcelona, arribàvem pam, 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 aquí a Formentera, o a vegades havíem agafat avió de la companyia Aviaco.
Carai.
L'Aviaco. Uh-huh. I jo crec que era un dels primers viatges que es va fer a Aviaco, que feia Barcelona i Eivissa, que era un bimotor, jo era un bebè, i explica la meva mare que el capità de l'avió i l'altre comandant
que tenia, sí,
agafaren el nen i el portaren a la cabina, perquè estaven allà jugant i feien el vol i arribaven a Eivissa, i jo vaig estar viatjant allà amb la safata i amb el capità i tal, ¿verdad? Jo era un bebé, clar, jo no sabia, no m'he enterat de res, no? Però, uh-huh, em va explicar que jo era el primer bebé que anava amb aquella ruta en aquells moments, no?
I el contrast, perdona, entre la teva educació a Barcelona i la teva relació amb els amics aquí a Formentera, amb els boixos, amb els garrits que vivien per aquí a Formentera, no era un xoc, diguéssim, de...
No t'ho pots imaginar.
Sí?
No t'ho pots imaginar.
Per què?
Perquè, t'ho imagina't, jo me criava aquí i jugava aquí amb els meus amics, que en aquells amics, és en Pepe Campanich, en Paco Desmestre, bàsicament, desvia en Paco d'en Barber, després en Alicia, eren els que estàvem en aquell petit entorn, amb Ana Dolors, Ana Doloretes, que eren els quatre, eren 5, 6, 7, 8 boixos que vivíem en aquell moment allà, no? Uh-huh. I allò era la meva vida. Jugàvem a batalles d'aigua amagats pels baraderos amb botelles que trobàvem per la platja. Fèiem barquets amb closques de sèpia i posàvem una vela i fèiem regates. Anàvem a cuir, què sé jo, pades per anar a pescar de canya, anar a excursions a pescar de canya, fer el cordó i anar pescant de canya. Quan fèiem el temps, anar a fer la vora de la màvera que trobaves, a jugar a amagar-se, anar pel bosc, córrer, anar en bicicleta, em portàvem mobilets i fèiem rutes amb mobilets per allà, per puestos que em portaven, jo era el paquet, perquè jo no en sabia.
Clar.
I una sèrie de coses, ja amb aquest contrast d'anar cada dia a pescar de canya i anar per la vora i tal, i aixecar-te i veure els homes que feien moixó, feien un vol de moixó, tu t'acostaves allà i aquells homes et veien allà esperant, ells serios, pom pom, feien el seu vol, refeien les seves parts, i tu què, em vols? I jo, sí, pues agafa grapat el que pugues, i jo amb les teves manetes agafava allà un grapadet de moixó, me'l posava a les butxaques, el posto millor que tenia, i a pescar. I m'ha passat tot el matí pescant, que era divertíssim, no? Ara vés-te'n a Barcelona.
Clar.
Ara, a un col·le, en gent urbanita, en nens urbanitos que d'això no tenien ni idea, que jugaven a coses rares que no havia jugat a la meva vida ni sabia, que em trobava més raro que una sargantana dins de, què sé jo. Per mi era un contrast molt fort. I jo tenia, clar, a mi em veien com el raro aquest i també se me'n fotien de mi, no?
Clar.
I com un nen, jo tenia un caràcter també una miqueta difícil, i no em feia gaires amics allà.
Ja.
I estava desesperat, esperant que arribés el moment de tornar a Formentera, i vindre aquí i tornar a respirar i fer les coses. I el meu pare, mentrestant, doncs clar, ell feia parts allà, visitava, el pare era ginecòleg, i recordo que una vegada, inclús va arribar aquí i hi havia una família desesperada, en un moment que tenien una persona donant a llum que no havien pogut, i estaven a casa i tenien por i el van cridar, i ell va vindre, va atendre el part allà. De nits, a llum d'espelma, m'entens? A les fosques, com podien, una palanganeta, tovalloles bullides, i va atendre el part allà, i bueno, va sortir tot bé.
Una Formentera que no té res a veure amb el que trobem ara, és a dir, abans, no, a micro tancat, parlaves d'Esposols, que allò era un desert, pel que fa referència a edificacions, Sant Francesc, la Sabina, el Port de la Sabina, que no té res a veure el que té ara. Com ha canviat Formentera en el decurs d'aquests anys, no?
Molt, molt. Quan van arribar el primer any que es van allotjar a l'hostal La Sabina, que era una meravella, el meu pare es va fer amic d'aquell home, que era l'avi, l'abuelo, que portava la casa, i recorda anècdotes com, per exemple, a l'hora de dinar, doncs es feia el que es treia de l'hort, unes tomates, unes cebes, i què més vol per menjar? Li agradaria peix? I, sí, i tant que m'agrada el peix. El tio agafava dos pagelides, agafava una canya, pim, pim, pam, pam, mitja dotzena de mabres, en un moment les torrava fresques i les portava. Mon pare va ja dir, això ja és... I unes figues de postre, no sé què, el meu pare estava encantadíssim de la vida. I li va deixar una xalaneta que tenia allà per passejar, com el meu pare li agrada molt bugar, perquè ell ja des de ben petit bugava, anava... tenia un patí de rem, i era una de les seves principals diversions, no? La mà, el rem, nedar, i aquí ho tenia tot, no? Formentera és una meravella per això.
Estem parlant avui a la sintonia de IB3 Ràdio, aquí, des dels estudis d'aquesta emissora pública a La Sabina, amb el doctor Pere Oreta. Estan fent aquests... Bé, està fent aquests records, nosaltres estem descobrint per molts aquesta Formentera inèdita, i a mi m'agradaria venir, doncs, diguéssim, a la teva, no sé si vocació, és a dir, tu ets metge de vocació o ets metge, diguéssim, genètic, és a dir, perquè tenies a ser-ho perquè el teu pare ho era.
Bé, clar, hi ha la influència paterna, no?
Clar.
Però el meu pare mai em va obligar, mai em va dir, tu estudia el que vulguis, alguna cosa, tens que estudiar, però tu tria el que tu vulguis estudiar. I jo, de veure tan a prop la medicina i veure la capacitat de poder ajudar a la gent i solucionar-hi problemes, com feia el meu pare, que veia persones que estan fotudes i plum, feia un tractament, feia unes coses, la persona es recuperava i es millorava, a mi em va entrar fent coses, no? Mm-hmm. I després, com ja des dels 17 anys ja em feien amb ell ajudar-lo, que jo no havia ni començat la carrera i ja estava ajudant-lo a quiròfans, ajudar a operar, instrumentar i tot això, que jo els primers dies em marejava com un
pardal,
i allà, bueno, vaig aprendre moltes coses, i clar, li vas entrar el gusanillo, no? Mm-hmm. I per això vaig fer medicina, perquè, bueno, em tirava i em va agradar, o sigui que en principi és vocacional, com moltes de les carreres que es feien en aquell temps, perquè tot era vocacional en aquell temps. Mm. Els metges que vien aquí a Formentera més endavant, quan va vindre el doctor Lluís Martín Soledad, el Lluís Martín Soledad era un home jove, prim, que havia acabat de carrera i havia fet una oposició, i va ser tan valent de vindre a una plaça de metge de poble, d'APD,
sí,
a Formentera. I estava solet. I aquest home, durant els seus principis, va tindre que fer front a totes les circumstàncies sanitàries que passaven a Formentera. Uh-huh. I quan hi havia greus problemes, doncs tenia que evacuar. I llavors evacuaven amb la Joven Dolores o amb el Bahia del ministre, que els havia fet molts serveis, com amb altres barques que demanava l'ajut i el portaven, i va evacuar molta gent, fins que van arribar els helicòpters. Clar. Que això ja va ser, bueno, això era ja una cosa tremenda. Uh-huh. Després va vindre el doctor Pedro Piza, un altre home valent també, que va donar un servei fantàstic a Formentera. Entre ells dos portaven la sanitat de Formentera i van aguantar tots els envites que donava l'illa, totes les patologies que van tindre. Mm-hmm. Són homes valents, molt valents, perquè està sol, mm-hmm, sol, sense quasi mitjans, davant d'una població que en aquell temps pues serien, a lo millor, no ho sé, ara t'ho dic aproximadament, però potser hi havia 1.500 o 2.000 persones.
Mm-hmm.
Però fer-ho tot, i solet, sense ajuda a ningú, hi ha que ser valent. I aquests homes han sigut molt valents, han sigut pioners de la medicina. Ara, després, van inaugurar l'hospital l'any 2007. Jo vaig tindre l'ocasió de fer la primera visita a aquest hospital, perquè aquell dia que es va inaugurar jo estava de guàrdia, i jo vaig fer la primera visita a l'Hospital de Formentera.
Carai.
Any 2007, un dia de gener, i la primera persona que es va visitar va ser en Pep Costa, que era un senyor que tenia una tenda de comestibles al costat de l'hotel Entrepinos, i va vindre a visitar. Després va vindre un altre home que havia fet un tall, i van començar a vindre doncs, més pacients, no? Però en aquells temps també la gent, ja et dic, la gent venia per coses, mm-hmm, per coses de veritat, Ara això ha anat degenerant de tal manera, sobretot influenciat pel turisme, que venen per coses molt banals, a urgències, tenint metges de capçalera, perquè en aquell temps, de no tindre només que un metge, dos metges que feien de tot, a tindre un hospital que hi havia metges d'urgències, metges de capçalera i tal, la gent mantenia al principi les mateixes rutines de les coses senzilles, m'ho soluciono jo a casa, no? Autosuficiència. Però això ha anat canviant, i ha anat canviant perquè han vingut moltes persones també de fora a treballar, perquè venen molts turistes, i aquestes persones venen una mentalitat d'anar per qualsevol cosa a l'hospital, no?
Ja.
I col·lapsen molt. Ara, amb el tema del coronavirus, doncs això s'ha restringit, perquè la gent no podeu vindre per coses banals, teniu que vindre per coses de veritat, no? Però en aquells primers anys de l'Hospital de Formentera, totes les persones que venien amb un motiu realment justificat.
Clar.
I també la població era més petita, perquè en aquells temps jo crec que érem 7.000, una cosa així,
sí,
i ara estem en 12.200.
Uh-huh.
O sigui que, i som els mateixos,
Clar.
Estem parlant d'uns quants anys, 12 o 13 anys, pràcticament dels vells quedem uns quants, hi ha altres que s'han jubilat, i han vingut alguns reforços de persones noves o temes eventuals, no? Però bàsicament són la mateixa plantilla.
Uh-huh.
Som dos que estem físicament allà, dos que mos hem pressionat una miqueta perquè mos posin reforços a l'estiu, perquè no donàvem l'abast quan l'illa té 60.000 persones,
uh-huh,
i que a més tenim que sortir a fer els serveis de l'ambulància, que no té servei mèdic, però l'ambulància té dos tècnics.
Ja.
Que del 061 Formentera. El 061 Formentera està molt bé. Davant de... per la foto, tenem el 061 Formentera, sí, però tens dos tècnics i una ambulància.
Uh-huh.
I després una segona ambulància que la tens allà aparcada, quan s'espatlla la primera tindrà la segona. Però no tens personal. No hi ha ni metge ni infermera.
Uh-huh.
I clar, anem reclamant això des del principi, perquè clar, tu quan tens que abandonar el teu puesto de feina per anar-te'n a dins d'una ambulància que és d'una altra empresa, que és un altre servei que no és el teu, a fer un servei, vés a saber on, deixes a l'altre company sol allà amb el que siga, i li has tret una infermera.
Estem parlant del servei d'urgències, eh?
Servei d'urgències, clar. Aleshores, si tenim molt volum, aquell pobre que està dins, o que tingui una persona fotuda, o que tingui una persona convulsionant, o que tingui un ferit que està reduint fractures i tal, pues no pot atendre'l tots els que venen, no?
Yeah.
I això és una cosa que no es té present, o poder no són conscients els que ho tindrien que veure, o poder ser en temes polítics o econòmics que van en contra, no? Bé. Però nosaltres això ho necessitem, i ara aquest any no sabem el que passarà, no? De moment Formentera està a tope.
Estem tirant enrere en el temps, estem parlant del present, estem parlant del futur, que això sempre és una incògnita. Alguna vegada aquí al Som Formentera, el nostre programa, parlant amb el passat, hem parlat amb Santi Colomà, l'historiador, que ens parlava d'episodis de pesta, episodis de virus importants que hi ha hagut, no només aquí a Formentera, sinó també a les Balears o a la península. Aquest cas de coronavirus que estem visquent ara és el més... Ara estic buscant un adjectiu, no em surt, però el més estrany que t'ha passat en tota la teva trajectòria professional com a doctor?
Bé, jo no he viscut mai cap pandèmia.
Aquí és on volia anar a parar. Ja.
Epidèmies, sí, però pandèmies no. Epidèmies cada any teníem la grip. La grip. Jo estava a Barcelona i mitja Barcelona engripada. Jo feia vegades i he arribat a fer 14 domicilis, tots engripats, gent... Pues jo veig tiarrons de 1,90 m, corpulents i forts, tremolant com una coseta allà, com un pollet al llit, que no es podien ni moure, si s'aixecaven es marejaven, a 40 de febre, suant com polls. Això és grip de veritat, no? Grips de veritat. Després estan els encostipats, que la gent confon encostipat amb grip.
Yeah.
Una miqueta de moc, malestar, febre i tal, però que estàs així, que et prens dos aspirines, et prens dos ibuprofenos i pots fer feina i aixecar-te, això no és grip. Mm-hmm. Això és un encostipat. La grip te postra en el llit i te deixa tirat com una M i tens estar allà 8 o 10 dies fins que no pots començar a tirar. Això són grips. I aquestes grips, jo he viscut grips pues cada any, no? L'epidèmia de la grip era tremenda. Cada vegada, gràcies a les vacunacions, tenim les epidèmies de grip més controlades i més frenades i menys intenses i amb molta menys mortalitat. Hi ha que tindre en compte que la grip mata. La grip pot matar, evidentment, perquè les persones que tenen una debilitat física per la circumstància que sigui, aquesta grip els pot empitjorar molt, problemes respiratoris, renals, cardíacs, etcètera, etcètera, es compliquen i es poden morir, no? Jo recordo que aquí a Formentera, en aquells temps del meu pare, hi havia uns senyors valencians que venien de vacances, un senyor que era... feia pa,
forner, sí.
I la seva senyora venien sempre de vacances, i amb aquell home jo anava a pescar també, no? Anàvem al rem a pescar arròs, i un any no va vindre, i l'any de després va vindre sol, i jo no sabia res, no m'enterava, no? Era un crio, i em vaig enterar i estava dient: per què està tan trist? És que la senyora es va morir. Va morir de grip.
De grip.
De grip. Dic: ostres, la grip. I jo no sabia que les persones es morien de grip quan era petit, no? I aquestes grips, lògicament que he visitat tantíssimes, jo no mai m'he contagiat de grip.
Ah, no?
No. No, perquè tu la grip mantenies una distància, escoltaves, pop, pop, i no portaves mascaretes ni res, però tu, la persona que estava engripada, lògicament, quan tenies que escoltar, aguantaves la respiració tu, l'escoltaves, exploraves, feies el que sigui, feies les receptes, te rentaves les mans, sorties del domicili a un altre, i un altre, i un altre, i no agafàvem... Home, alguna vegada, tant en tant, algun metge, a l'altre fotia una estornudada allà, o feia una tossida, i l'enganxava, cam, nina, pam, i cataclac, el contagiava, queia, no? Però no queia com mosques, com s'ha caigut amb el coronavirus. La capacitat de contagi el coronavirus és brutal, és molt més alta que la grip. També no en sabem gaire més d'aquest bitxo, perquè hi ha diferents cepes.
Clar.
I això ens ha creat una angoixa molt gran, perquè no el tenim controlat. I a més ens agafa sempre amb la guàrdia baixa, perquè moltes vegades tu visites una persona que potser no té símptomes respiratoris i ve a visitar-se i per lo que sigui li fas una prova de control, resulta que és positiva, i ostres, ja m'he tingut contacte amb una persona positiva sense tindre la protecció adequada, no? Això ens ha creat una gran angoixa, i aquesta epidèmia, pandèmia, que alguns neguen, i jo no sé com s'atreveixen a negar l'evidència, encara no s'ha acabat, i jo tinc por de que no tinguem rebrots. De fet, estan allà havent-hi rebrots por ahí. El que tinc esperances és que siguin rebrots petits i més fluixos, Però estem jugant una miqueta amb el risc, eh? Estem passant els semàfors amb àmbar, m'entens?
En tot cas, sí que si hi ha algun rebrot, com sembla que probablement hi haurà, no ens agafarà de nou com ens ha agafat la primera onada, diguéssim, d'aquest coronavirus, probablement, ja ens agafarà una mica previnguts.
Aquí a Formentera vam tindre la sort que, com la cosa va arribar una miqueta més tard, vam aprendre una miqueta del que va passar per Madrid i Catalunya, i ja vam començar posant-se les piles, no? I el Consell ho va fer molt bé, perquè va fer el confinament molt bé i va posar les mesures d'aïllament correctes, i això ens ha donat que hem tingut pocs casos i que Formentera se n'ha salvat bastant. Però tu imagina't un Madrid, un La Paz o Vilafranca, ojo,
sí.
Déu-n'hi-do. O sigui que el que no ho viu pensa que això no és res, perquè no l'ha vist de prop, no l'ha vist. Però els que han estat allà i han perdut familiars, amics, metges, enfermers, companys, persona que ha estat malalta i que ha perdut els dos pares, que jo conec casos, amics meus que tenien la seva mare en una residència a Madrid i que tenien 70 persones, es van morir 40, i quan van fer tots els testos entre els difunts i els vius, tots estaven contagiats, personal inclòs. Aleshores, quan li veus les orelles al llop, dius, pues mossega, aquest sí que mossega. Sí. El que passa és que si no el veus, et penses que és Caperucita, que viene.
Doctor Pere Ureta, hem parlat de passat, hem parlat de present, hem parlat una miqueta de futur, i ha estat, com sempre, un plaer tenir l'oportunitat de compartir aquests minuts aquí al Som Formentera amb vostè. Doctor, gràcies per haver vingut aquí als Estudis d'IB3 Ràdio, i serà fins una propera ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres, perdoneu que m'enrotlli tant, però clar, em donen tires de la llengua i jo vaig xerrant.
És un plaer.
Un plaer. Moltes gràcies.
Dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, anem enrere en el temps per conèixer el nostre present. Som Formentera.
Aquesta és la sintonia del nostre programa amb el qual posem ja punt i final en aquesta edició d'avui del Som Formentera, un programa que avui ens ha conduït fins l'any 2007, any en què ja ho ha pogut escoltar aquests darrers instants, va ser quan el doctor Pere Ureta va establir-se i va inaugurar, si podem dir-ho així, aquest servei d'urgències de l'Hospital de Formentera. N'hem parlat d'això i de moltes coses més, ja ho heu vist, en aquests darrers minuts, en aquest darrer tram de programa amb ell mateix. I arriba a la finalització d'aquesta edició d'avui, d'aquest programa enviatjat fins al 2007, i volem, abans de tancar el programa, agrair-vos que ens hagueu deixat estar al vostre costat, no només compartint aquesta entrevista que hem tingut amb el doctor Ureta, sinó també, evidentment, amb els altres continguts que us hem preparat, encantats de la vida, tot l'equip del programa. Hem escoltat cançons, hem sentit fragments de pel·lícules, hem conegut què passava aquí a Formentera, a Eivissa, a les Balears, a Espanya i al món en aquest 2007 a través d'aquestes efemèrides, i esperem que aquests continguts us hagin entretingut, perquè bàsicament aquest és l'objectiu del nostre programa, poder passar una molt bona estona amb vosaltres. Si Déu vol, hi tornarem la setmana que ve amb més històries, amb més propostes, amb més entrevistes, us esperem, i us volem, abans de tancar el programa, agrair que ens hagueu deixat estar al vostre costat tot l'equip de el Som Formentera. Des de la producció, a la realització, a la documentació, també als controls tècnics, i qui us parla en nom de tot l'equip, un servidor, el meu nom és Joan Albert Lligonya. I com sempre fem, volem tancar el programa amb una cançó d'aquest any, una cançó editada el 2007. En concret, n'escoltarem una d'una noia que va néixer un 28 de maig de 1985. Ho va fer-ho a la bonica localitat de Newbury Park, a Califòrnia, als Estats Units. No sé si amb aquestes pistes us haureu ja imaginat qui serà el nostre protagonista o la nostra protagonista. No ho sé pas, en tot cas, mireu donar més informació, perquè és la nostra obligació. Bé, tanquem avui el programa amb una cançó com aquesta. La veu, la música de Kobe Kylet. Va néixer a Malibu i ens va sorprendre el 2007 amb aquest àlbum. Un àlbum que es deia Coco, i dins d'aquest CD, aquesta delícia de cançó que es diu Bubbly. Salutacions, fins la setmana que ve.
For a while now, you got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face,
I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Warmth starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.